Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís o Carballinho. No arriba a 14.000 habitants. Dit d'una altra manera, Sabadell per població són 15 o Carballinhos i una mica més. Amb tota la modèstia del món, l'Arenteiro, l'equip d'aquesta localitat de la província d'Ourense, s'ha plantat per primera vegada a la seva història a la primera federació. I tot i sortir amb el paper de clar candidat a la part baixa de la taula, el cert és que arribarà al mes de desembre complint amb escreix i després de ja el primer terç de competició fet, situat còmodament a la novena plaça, flirtejant fins i tot amb cotes molt més atractives després d'haver perdut només un dels últims 10 partits oficials que ha disputat. És un miracle, dirà algú. Al final, l'equip verd, amb tota la seva humilitat, per exemple, l'estadi que visitem diumenge, Espinyedo, té tot just una capacitat per 2.000 persones, ve de guanyar clarament la segona ref l'any passat i també la Copa Federació. Hi ha una dada cridanera, i és que fins i tot està per sobre del gran rival gallec de la categoria, el Depor, un punt per sobre concretament. I a casa només ha perdut un partit en tot el que portem de Lliga. Avui aquí a l'Hotel Suís mirarem de descobrir una mica més els secrets d'un Arenteiro que s'ha guanyat el respecte de tot el futbol espanyol i al qual, insisteixo, visitem aquest diumenge.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem possible un dia més amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça i l'Atlético s'han classificat pels vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Ahir, victòria blaugrana 2-1 a Montjuïc contra el Porto. L'equip del Cholo Simeone va superar 1-3 al Feyenoord. Els dos es jugaran la primera plaça dels seus respectius grups en l'última jornada. Avui juguen a casa els altres tres equips de la Lliga Espanyola a 3-7, Sevilla, PSV i Eindhoven. I a les 9, Madrid, Napoli i Real Sociedad, Salzburg. Per cert, la UEFA ha castigat els àrbitres VAR que van xiular penal ahir en el minut 97 al PSG Newcastle. Els ha tret els partits que ja tenien designats per avui mateix. També avui hi ha futbol sala, ronda elit de la Champions masculina, Barça, Città i Éboli a les 3 d'aquí un parell d'hores. I bàsquet a l'Eurocup femenina, Cadí la Seu, Elefteria i Unigirona, Piestanske, Kaiki, tot això a un quart de 8. I a l'Eurocup masculina, a Badalona, la penya del Joventut rep el Prometei a 2:15. Per últim, avui comença també el Mundial d'Handbol femení a Suècia, Dinamarca i Noruega. Espanya debuta a 9:15 davant del Kazakhstan en directe a RTV Play. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem en directe d'aquí a res, 8 minutets, la roda de premsa de Fran Callejón, migcampista del Sabadell. Per cert, atents amb aquesta, Esteve Calzada, l'expresident del Sabadell, nou CEO de l'Al Hilal a l'Aràbia Saudita. Passarem també per Ourense, sabrem com li van les coses a les seccions de sec del club, el derbi de segona catalana amb especial atenció amb el Tibidabo Torre Romeu, waterpolo o rugby.
L'actualitat de la primera ref.
Acord de col·laboració entre el Real Unión i l'Aston Villa. El germà de... De fet, el president de l'equip irundarra, Igor Emery, és el germà de l'entrenador del conjunt de Birmingham, Unai Emery, que de fet també és accionista del club fronterer. Per tant, tot queda a casa dels Emery. A l'altre grup, el Linares Deportivo de l'exarlequinat Miguel de Ita té nou entrenador, David Campaña, que supleix a Óscar Fernández i, a més, repetint la fórmula d'Antonio Hidalgo quan va deixar el Sevilla Atlético per anar-se'n al Huesca. El Sevilla Futbol Club ha cedit els drets de Campaña, que entrenava el segon filial, el Sevilla C, per poder ara dirigir l'equip de Linarejos.
La notícia curiosa.
Al Marca veiem el vídeo de denúncia de les condicions miserables que pateixen les futbolistes del Congo sub-20. 20 jugadores amuntegades en només dues habitacions que ni tan sols tenen lavabos. Les futbolistes reclamen les primes pactades de $1.250, mentre que la Federació del País només accepta pagar-ne 100.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Always Ready contra l'Aurora a les 8, Copa de la Divisió Professional de Bolívia, partit de play-off.
I a les xarxes socials.
L'exarlequinat Sergi Puig, acompanyat del mallorquí Pere Joan, saltant de cap als bassals del camp d'entrenament del Sestao River com si fos una piscina, acabant, evidentment, enfangats de dalt a baix. Podeu veure el vídeo en slow motion als perfils de X i d'Instagram del propi Sestao.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Nou minuts i mig per sobre de la una, dimecres 29 de novembre del 2023. Nova Creu Alta, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
D'entrada, anem en hora o podem anar fins a l'Aràbia Saudita abans d'escoltar Fran Callejón?
Home, si tens algú a l'Aràbia Saudita, marxem, eh? Però no.
Radiofònicament parlant.
En un principi, no és que anem en hora, és que se'ns preguntava fa una estona des del Departament de Comunicació que si volíem avançar, que em sembla que avui serà un nou mano-mano, però poc li faltarà aquesta roda de premsa amb Fran Callejón.
Doncs fem una cosa, anem comentant la notícia del dia i quan arribi Fran Callejón, doncs...
Que ja hi és. Sí, ell
ja
està esperant, per això ens preguntaven a nosaltres com ho teníem nosaltres per anar abans d'hora.
I què farem?
Doncs mira, vaig a buscar a qui m'ha fet la pregunta, que no és un altre que el cap de premsa, l'Agustí Bernat, per dir-li que ok, que vinga, pues vamos.
Doncs va, en directe, adiós. Més ràpid del que esperàvem, després comentem aquesta...
Perdona, és que quan dic que estava esperant, és que estava esperant aquí al passadís, eh?
Literal, no?
Sí, esperant aquí a la porta d'accés a la sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs, com dèiem, la notícia del dia en clau arlequinada, tot i que no té relació directa amb el centre d'esports ja, és que l'expresident Esteve Calzada és el nou CEO del Al Hilal, de seguida ho comentem. Abans, Fran Callejón en roda de premsa.
Som-hi. Hola, Fran, buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es a título muy personal, la llegada del nuevo técnico, casualmente o no, ha coincidido con tu primer partido completo en lo que llamamos de temporada. Te quiero preguntar cómo te has visto hasta ahora, las sensaciones que has tenido, con lesión incluida en su momento, y esa circunstancia que me imagino que también te tiene que abrir una nueva puerta de esperanza de lo que tiene que ser a partir de ahora.
Sí, bueno, hablo desde el principio de temporada. Sumé la pretemporada con bastantes minutos jugados, con bastantes partidos completos con Miki. Sí que es verdad que luego al empezar la liga no sumé 90 minutos, pero me sentía bien, con confianza. Luego llegó la molestia del hombro, que fue el partido aquí en casa contra la Ponferradina, que ahí estuve 2 semanas ahí con el grupo, pero cualquier movimiento, cualquier mal gesto me molestaba. Dijimos de parar y me tiré 2 semanas sin entrar en convocatoria, y sí que es verdad que a partir de ahí, pues a partir del Barça B, estoy entrenando bien, me siento con confianza, con ritmo, y sí que es verdad que el otro día sube 90 y bastante bien de ritmo.
Primera semana con
Oscar, primera semana con el míster, ¿cómo ha anat aquests dies de sensacions també?
Bueno, la verdad que estamos contentos con su llegada, confiamos en el míster plenamente, él confía en nosotros, así que al final sabemos que va a llegar, tenemos las condiciones, por supuesto, en el equipo, confiamos en el trabajo de todos, la semana está siendo muy buena, mucha intensidad, ver el entrenamiento y da alegría verlo, así que es cuestión de tiempo y esperamos que sea esta semana.
Y también en ese sentido, que el primer resultado, aunque sea en forma de empate, romper la dinámica de derrotas, ¿cómo se consiguió reaccionar a un 2-0? Supongo que todo eso también suma en positivo.
Sí, al final lo que dijimos al terminar el partido, no era el empate, sino cómo lo habíamos conseguido. Al final te ponen un campo difícil como el del Teruel, 2-0 perdiendo, y nuestra reacción en la segunda parte fue muy buena. Es lo que has dicho, al final lo concretamos como el punto de partida, de que tenemos que ir adelante. Sí que es verdad que nos da aire para respirar e impulso para lo que viene, que estoy convencido que va a ser muy bueno.
Para esta semana, Arenteiro...
Preguntan para Arenteiro ya.
Un solo partido,
només una derrota en 2 mesos.
No sé si un ejemplo de lo que es esta primera federación.
Un ejemplo de lo que es la categoría que esperan.
Sí, sabemos que cualquier equipo en esta categoría le gana a cualquiera. Los pequeños detalles marcan la diferencia. No está pasando a nosotros la primera jornada en contra. Tenemos que estar juntos, sobre todo trabajar en el equipo, siendo un bloque, minimizando errores y marcando las que tengamos. Al final, la primera federación es muy, muy justa y es lo que he dicho. Las pequeñas diferencias, los pequeños detalles marcan la diferencia y tenemos que estar unidos y convencidos de nuestro trabajo y que pronto llegará lo que estamos trabajando.
Dentro de esos pequeños detalles, me imagino, dices errores, evidentemente, porque así lo son muchas veces, el hecho de que el equipo parece que cuando encaja un gol pierde por momentos la situación, y eso le pasa mucha factura. Lo vimos en Teruel, veníamos del partido del Barça-Atlético, evidentemente es un caso todavía más exagerado. No sé si eso se ha hablado y qué vías de solución puede tener el no perder los papeles aunque encajes un golpe.
Sí, es lo que dice. Esas son cosas que tenemos que mejorar. No podemos irnos del partido en ningún momento, ni un minuto, porque en el momento que no está, te clavan. Y el otro día se vio que nos marcaron el primero y ahí tuvimos 10-15 minutos de incertidumbre, no sabíamos dónde estábamos. Nos marcaron el segundo y sí que es verdad que a raíz del segundo gol empezamos a jugar, empezamos a presionar, empezamos a jugar mejor y en la segunda parte se vio reflejado. Pero sí que es verdad que eso es lo que tenemos que mejorar, porque no puede ser que en cierto punto del partido no estemos conectados.
Bueno, usted está insistiendo mucho en el aspecto mental, en la recuperación.
Mister, parla en el tema de recuperar anímicamente.
¿Cómo estás?
Le preguntan cómo es trobar ell anímicamente y cómo está el grupo. Y el míster ha parlat d'aquest aspecte.
Sí, al final, viendo el resultado que se han dado, estamos peor que la semana pasada, pero anímicamente estamos mucho mejor. Necesitábamos sumar, lo hemos sumado. Estamos en línea creciente, eso es importante para el equipo, estamos convencidos de nuestro trabajo, no nos consideramos inferiores a nadie, al revés, creemos que somos capaces y podemos ganarle a cualquiera y estamos en ese punto de partida, en conocer a nosotros mismos. Estamos ya trabajando muy bien durante la semana, con mucha mucha intensidad, como he dicho antes, y estamos convencidos de que va a llegar la victoria.
Debutó Gerard Bofill y se despidió Gerard Bofill intentando al menos de inicio salir con línea de cuatro. Debutó el otro día Óscar Cano intentando salir al menos los primeros minutos con línea de cuatro, y en todos esos casos, en los cuatro partidos que comento, el equipo no se encontró o el rival le supo hacer daño, tanto en Majadahonda, la despedida del Barça, el otro día, Celta, bueno, un poco todos esos partidos. ¿Tú cómo te encuentras más cómodo? ¿Cómo ves al equipo más cómodo? ¿Jugando en línea de tres centrales, dos carrileros profundos, línea de cuatro como el otro día al inicio?
Bueno, yo creo que nos podemos adaptar los dos sistemas. Lo hemos trabajado desde el principio, con defensa de cinco, con defensa de cuatro. Sí que es verdad que las últimas veces que hemos salido con defensa de cuatro hemos tenido que trabajar defensa de cinco. Ya sea porque no han marcado y tenemos que ser más directos, entonces realmente era defensa de tres y con carrileros largos, pero bueno, personalmente al final no sé, son situaciones de partido, lo que te pide el rival, lo que te marques tú, y con lo que diga el míster hay que ir a fuego.
Bueno, torno a jugar fora de casa. Si és millor, és pitjor. Si ara el dia és vinc més de gust jugar a l'estadi davant de l'afició i no tornar a jugar a Espinedo contra aquest Arenteiro.
Bueno, al final yo creo que, bueno, jugar en casa, jugar con tu gente es mejor. Necesitamos ya sumar en casa la victoria, pero sí que es verdad que vamos ilusionados a Arenteiro. Creemos que va a ser un partido muy duro, porque sobre todo el tiempo creo que da lluvia por allí. Así que vamos a ir con todo. Tenemos que sumar, ya sea si bien llega el empate, si no la victoria. Y la vuelta a casa tiene que ser para ganar, disfrutar con los nuestros, que ya toca, y de ahí para arriba.
Por mi parte, una más. Sé que ahora es fácil que me digas que con un 9 de 9 te vas muy contento al parón de Navidad. Le preguntaba el otro día a Toni Herrero también un poco desde ese realismo, no desde el deseo, sino desde la realidad. ¿Ves a este equipo realmente capacitado para hacer lo que no ha hecho hasta ahora, que es ganar y ganar tres partidos seguidos, que es lo que queda al menos hasta el parón navideño?
Personalmente sí lo veo. Estoy convencido porque veo el equipo entrenar. Esta semana está siendo de lujo. ves la intensidad y es que dices, es que vamos volando. Y eso se transmite y al final lo palpa. Así que ojalá que lleguen esos 9 puntos antes del parón de Navidad y nos colguemos.
Doncs pregunta al soci.
Sí, un compañero pregunta si es cierto que tocas la guitarra peor que el falillo.
No, mamón, Hago el intento, a los tiempos libres ahí me pongo a dar golpes, por así decirlo.
Ah, doncs no, ja pregunta a soci, avui era pregunta a company i mira, hem passat del saxo de Josu Azcoidi a la guitarra de Frank Callejón. No sé, al final entre una cosa i una altra estarem a prop de muntar el grup musical, el tenim una mica més a prop.
L'Atlètic Club era, no?, qui tenia el vestidor...
Sí, Villalibre, no?
No, però a part de la trompeta
sí,
de Villalibre...
Van fer aquell grup.
Sí, sí, van muntar un grup, 4 o 5 de la plantilla.
Sí, aquí veig molt mala baba pel voltant, eh? Diuen que més que grup, banda. Però bé, no sé doncs, si això ja ho tenim.
El de Pujaire, de la localitat de Níjar, a la província d'Almeria, que avui ha parlat. Fran Callejón, amb aquest punt de reconèixer que tot i estar pitjor numèricament, doncs anímicament i a nivell d'entrenaments diu que molt millor. I, per tant, toca refermar-ho ara a Arenteiro, com ha dit ell mateix, a Ocar Valliño, sí. En aquest desplaçament.
No?
Sí, Osasuna, correcte. Osasuna, Betis, etc. Teníem diferents temes pendents, Sergi. Sí. D'entrada et pregunto per el dia d'avui, entrenament, si no m'erro a Sant Oleguer, i correcte. Suposo que sense Sander Ballero, evidentment.
Sense Sander Ballero, seguint, en aquest cas, el procés de precaució, perquè ens deien que la ressonància magnètica que comentàvem ahir, Adri, que s'havia fet al matí, en un principi ha descartat, afortunadament, ja tocava una d'aquestes, i no vull dir-ho molt alt per si de cas, ha descartat qualsevol tipus de lesió en aquest menisc del jugador agarenc. Però, per contra, el que diem, estem a dimecres, és cert, queden 3 sessions encara preparatòries, perquè l'equip no viatjarà fins dissabte cap a Terres Gallegues. Però ens asseguraven que és molt precipitat poder dir si Sander Ballero serà o no serà a la convocatòria en primer lloc i la possibilitat de que pugui enfrontar-se a l'Arenteiro aquest diumenge.
Doncs estarem pendents. També a Ourense estaven pendents de Marquitos, que s'havia lesionat del genoll i que semblava que era bastant més greu en el seu cas. Encara crec que no tenien resultats de la ressonància magnètica, però en tot cas un jugador també que estava pendent de lesió en el genoll. Per la resta, alguna novetat més o no, Sergi?
No. Molta, molta calma han anat sortint els jugadors perquè, com diem, avui, a més, amb dia de pluja, l'entrenament no s'ha estirat massa, però sí que després tot el que té a veure amb la feina que té abans i després el bo del Jordi Brensuela, avui se li complicava amb l'aigua. El tenim preparant discurs, per cert. Està preparant discurs perquè divendres li toca parlar davant de la gent i a veure què està pensant.
Evidentment,
ah, sí. I preparant partit, imagina't.
Si alguna va...
No m'ensenya roba aquí, que està aquí entre tovalloles, dessuadores, alguna capelina que haurà de portar també cap a Galícia, perquè la cosa apunta maneres.
Si algú n'ha perdut i ahir no va escoltar l'Hotel Suís, és aquesta nova penya arlequinada Jordi Brensuela, que s'estrena demà passat a la penya arlequinada 1959 a Can Avellaneda, a Castellà del Vallès. Estic pensant jo ara, Sergi, l'última visita a Galícia va ser un aiguat a Barreiro monumental.
Sí, sí, home, no fa gaire, aquesta fins i tot me'n recordo jo.
Refereixo que cada vegada que anem a Galícia últimament és a mullar-nos.
És que jo diria que el tant per cent és molt elevat, eh? Sí, en qualsevol altra situació seria notícia, però clar, que em diguis que a Galícia et plou, doncs home, entra dintre gairebé del que esperes. Jo no espero menys quan aterro a Galícia que m'estigui rebent l'aigua, però el pitjor de tot plegat és que em deien que per les característiques que té el municipal d'Espinyedo, que no et deixis el paraigües, per si de cas. Que no ens passi com l'altra vegada que vam haver de protegir tot el material amb els nostres cossos.
Ens portarem, no sé, capelina i el que calgui per narrar des d'allà, des d'Espinyedo. De seguida, de fet, marxo cap a Galícia, cap a Ourense abans, però, com dèiem, Sergi, la notícia del dia avui llegíem, per exemple, a través dels canals oficials del Al Hilal i també, per exemple, entre d'altres, el Marca, aquest canvi de feina radical de l'expresident i encara un dels principals accionistes del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, que deixa el departament de màrqueting del Manchester City després d'estar-hi 12 temporades i, de fet, després d'haver fet rècord d'ingressos les dues últimes campanyes, per ser el nou CEO d'un Al Hilal, que és un dels equips de referència ja no només de l'Aràbia Saudita, sinó de tot el continent asiàtic. 4 Champions asiàtiques al seu palmarès, líder actualment d'una lliga en auge com és la saudita. Per tant, canvi radical, de lleidatà.
Sí, canvi radical de feina, perquè, com dius, passa d'estar en un gran grup com és el City, amb tota l'estructura, no només a Manchester, sinó a nivell internacional, a nivell mundial, que té el club del Regne Unit, a anar-se'n a un club que jo de futbol internacional ho reconec, i qui em coneix, no fa falta que vengui molt la pel·lícula, vaig molt, molt peix, molt peix. Diria que és el club de la família reial d'Aràbia Saudita.
És que, a veure, hi ha 4 equips que estan sota el paraigua d'aquest fons sobirà de l'Aràbia Saudita, i un d'ells sí que ho és, o sigui que estem parlant d'un dels que estan sota el paraigües de la família reial, com comentes. Per entendre'ns, hi ha l'Al Nasser, l'Al Ahly, etc., està per allà, no sé, Benzema, Cristiano i companyia. Per ubicar-nos en quant a noms de futbolistes, l'equip, l'Al Hilal, és el de Bono, el porter ex del Sevilla, de Koulibaly, de Milinkovic-Savic, de Rubén Neves, o sigui que estem parlant d'aquest equip, de l'Al Hilal.
No és el de Neymar, llavors.
Correcte.
Val, val. És que ja et dic, jo vaig molt peix, i ja no et dic en el futbol de l'Orient. Aquest ja em costa moltíssim més. Però bé, és un canvi molt, molt radical. Entenc que amb una oferta econòmica important, però sobretot vull pensar, i estic convençut, coneixent, ni que sigui pels anys que hem coincidit amb ell aquí al capdavant del Centre d'Esport Sabadell, Adri, que més enllà dels diners, que són molt importants, no que ningú m'ho malinterpreti, deu haver-hi un projecte aquí darrere prou sucós com per fer aquest pas i aquest canvi tan radical com dius, perquè a partir d'ara doncs passes a ser la referència a tots els nivells d'un club. Per un costat tan exòtic encara per nosaltres, però per un país, un estat tan en auge en el món del futbol com és l'Aràbia Saudita.
Deixa'm corregir, que sí que és el de Neymar, el de Jorge Jesús com a entrenador, el portuguès, etc. La pregunta del milió, i amb això gairebé ho remato, i suposo que no tindrà resposta, Sergi, però la lectura en clau arlequinada que més d'un fa és: si l'expresident i encara accionista del Sabadell marxa a treballar un projecte tan monumental com és el del Al Hilal de l'Aràbia Saudí, això pot tenir alguna mena de repercussió en positiu al centre d'esports?
Home, doncs mira, la pregunta evidentment no la tinc jo, o la resposta no la tinc jo, li hauríem de preguntar a Esteve Calzada, però no li acabo de veure el lligam, eh? Més enllà que a títol personal després cadascú pot fer el que vulgui, però no li veig una vinculació directa, ni molt menys, del que pugui ser, com a mínim a curt termini. Com a mínim a curt termini. Però, clar, ja et dic, és una... estic a especulació pura i dura, sense haver tingut més informació que la que, com deies, ha sortit avui a les xarxes socials i després en algun mitjà de comunicació, del qual, evidentment, Ràdio Sabadell se n'ha fet ressò.
Doncs a partir d'ara anirem mirant, i que sigui de reull, la Lliga de l'Aràbia Saudita per veure com li van les coses a l'equip del qual n'és el nou CEO, Esteve Calzada, el que va ser president durant unes quantes temporades fins fa tot just uns mesos del Centre d'Esport Sabadell. Sergi, alguna cosa més per aquí o marxo cap a Galícia?
Tranquil·litat i a veure què t'expliquen.
Vinga, va, fins ara, abraçada.
Fins ara.
Dos minuts i mig i dos quarts de dues, canviem de llengua, saludem al company, al compañero de la Voz de Galicia, Luis Manuel Rodríguez, des de Ourense, diria. Luis Manuel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buen día.
En Ourense te cogemos, ¿verdad?
No, en Carballiño.
Ah, en Carballiño, muy bien.
En Carballiño.
La pregunta del millón que nos formulábamos hoy aquí es ¿cómo el equipo de un pueblo de 14.000 habitantes llega a donde ha llegado el Arenteiro?
Pues haciendo las cosas muy, muy bien. La verdad es que no es casualidad, son ya varios años trabajando de una forma muy centrada y muy estructurada. Comenzó en lo que es la vertiente deportiva Fran Justo, un joven entrenador que después tiró para Lugo, ahora mismo dirige un proyecto ilusionante también en el Real Unión de Irún. Y tomó las riendas a su marcha Javi Rey, otro joven entrenador, venía de la Tercera Federación, logró mantener en segunda también esa línea de trabajo, un estilo de juego muy definido y muy marcado, aunque ya lo hablaremos. El Arenteiro tiene un abanico táctico muy amplio y es un equipo que sabe hacer muchas cosas y con pocos retoques, pero bien hechos, esperando hasta último momento del mercado, la verdad es que han logrado reforzar incluso un poco más un equipo que el año pasado la abordó. Ganó su liga casi en primavera, como decimos aquí, y logró el ascenso después de proclamarse también campeón de la Copa Federación Nacional y de hacer frente incluso al Atlético de Madrid en la Copa del Rey.
En la Copa precisamente hemos visto más de una vez Espiñedo. ¿Qué estadio nos encontramos? Lo digo porque lo visitamos por primera vez todos, el Sabadell como club, Radio Sabadell como radio. ¿Qué nos vamos a encontrar allí el domingo?
La verdad es que estamos dependiendo de la climatología, tenemos una previsión de 90% de lluvia, a esas horas va a estar la cosa difícil. El campo fue renovado a principios del año pasado, como te decía, con esa Copa Federación que ganó el Arenteiro. Hubo muchos partidos seguidos en casa, sufrió un poco porque estaba recién plantado, pero es un campo que está bastante bien, claro, ante lluvias intensas y con una borrasca que tenemos este fin de semana, esta semana anterior, parece que va a parar unos días, pero ya te digo, con lluvia seguramente esperamos un terreno pesado.
¿Hay cubierta por eso o nos mojamos nosotros también?
La cubierta es pequeñita. Hubo problemas con una grada supletoria que se quería instalar en frente a la tribuna principal, tampoco hubo los permisos adecuados y la verdad es que la instalación dista mucho de todas las que se está encontrando el Arenteiro en una liga que está, podemos decirlo sin rubor, por encima de la estructura del equipo, un equipo que y un club que están creciendo, que están trabajando bien, pero que han ido volando en lo que a lo deportivo se refiere.
Ha ido más rápido lo deportivo seguramente que todo lo demás. Eso ha pasado en otras provincias, por ejemplo, en Castellón es el caso más evidente, que el Villarreal ha pasado desde hace ya décadas por delante del equipo histórico de la zona, como era el Castellón. Allí en Ourense es verdad que no es el mismo club, que de hecho hay dos equipos ahora mismo en Ourense capital, para entendernos, no hablo de la provincia, pero claro, en los 90, por ejemplo, teníamos Ourense como una plaza de segunda división y ahora el hecho de que un equipo de un pueblo de 14.000 habitantes como es Carballiño esté por encima de los dos Ourenses, ¿cómo se lleva por allí?
Bueno, la verdad es que se lleva con naturalidad, se está trabajando bien en los dos Ourenses, como dices tú, el Ourense Club de Fútbol es líder en su grupo de segunda federación, la UD Ourense también está en puestos de cabeza en tercera, son dos equipos que también están trabajando muy bien. Le ha tomado la delantera claramente un Arenteiro que, ya te digo, aprovechó a muchos de los mejores jugadores de la capital ourensana que están ahora en sus filas y supo rearmarlos tanto con ese trabajo de un cuerpo técnico encomiable, el que dirige Javi Rey, como de una estructura de club que está dándoles todas las facilidades para crecer en Carballiño. La mayoría del plantel son jugadores de canteras potentes del fútbol español, del Villarreal, del Valencia, de Celta, Deportivo, y es gente que está acostumbrada a trabajar bien desde pequeño.
Y mucha gente, mucha calidad de kilómetro cero, gente de la provincia, como comentabas. En Galicia en general, que el Depor sea el peor gallego ahora mismo de Primera Federación, eso no se debe llevar con tanta naturalidad, me imagino.
No, eso sí que no se lleva con tanta naturalidad. Por darte un caso, estamos hablando de, por darte un ejemplo, estamos hablando de un club que tiene más socios que tiene más abonados que el Celta de Vigo en Primera. Es un club que sigue arrastrando muchísima gente, que parece mentira que no se consiga hacer un proyecto deportivo estable y apostar por él, como se ha hecho, por ejemplo, en Carballiño o como se había hecho antes en Ferrol, que ya está dando sus frutos y está siendo un club totalmente pujante. hay también nerviosismo porque, claro, estamos hablando de un histórico del fútbol nacional que no acaba de encontrar la llave para salir de estas categorías.
Es que hoy estoy contando yo mucho en Carballiños, pero es que la masa social del Depor, solo los abonados son casi dos Carballiños, o sea que para hacernos a la idea, ¿no?, de la dimensión, sí, de un equipo y del otro.
Sí, y ahora mismo está por encima en la clasificación.
Un puntito, sí, por eso decía, por eso preguntaba. Luis, acabo en lo futbolístico. El equipo de Javi Rey lleva 5 jornadas sin perder, una única derrota en partido oficial en los últimos 10. Al final la sensación es que es un equipo muy sólido, que nadie diría que es un equipo que acaba de ascender.
Es buena, es una sensación muy buena y además ofrece un fútbol bastante vistoso, a la vez que competitivo, porque es un equipo muy, muy competitivo. Como te decía, fue a un mercado muy largo, tuvo que esperar al final a descartes de otros equipos y tardó un poco en cogerle la onda. Estamos hablando, comentaba Javier Rey todavía el otro día, que llegaron a Tarragona a la primera jornada de liga con 13 jugadores y con otros que todavía estaban faltos de rodaje. Poco a poco, esa gente que entró, gente importantísima, porque estamos hablando de Luis Chacón, que venía de ser importante en el ascenso del Racing, Álvaro Ramón, un lateral berciano que estuvo a punto de fichar por la Ponferradina y al final recaló en Carballiño, ahora es pieza clave en el equipo. Incluso después de un golpe tremendo como fue la lesión de Curro Rebelot, un jerezano que era norte y brújula en el medio campo carballiñés, se perderá todo lo que resta de liga por una rotura de ligamentos cruzados, y llegó un hombre como Vicente Esquerdo que había debutado en primera división con el Valencia, ya con el mercado cerrado, o sea, pescó muy bien en esos últimos días el año entero y reforzó, como decimos, un equipo que ya era muy sólido del año pasado en segundo.
Pues Luis Manuel Rodríguez, que estamos agradecidos que nos hayas hecho desde La Voz de Galicia esta radiografía de este pequeño milagro carballiñés de este Arenteiro, que ya nos cambiábamos ahora mismo, la verdad, en la clasificación por ellos, porque el añito que estamos teniendo aquí también da para mucho. Nos vemos por ahí el domingo, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Adrián.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
A les 7 del vespre, aquest partit, aquesta visita a Espinyedo, aquest Arenteiro Sabadell. Baixem ara a la segona catalana, que viurà diumenge a les 12 a Torromeu, el seu primer derbi sabadellenc. Tibidabo Sabadell Nord. Els arlequinats arribaran després d'haver empatat 1-1 contra el Sant Quirze, un partit a Can Uriac, en el qual l'ex del Sabadell Nord, Sergi Martí, va avançar els quirzatencs. De fet, també va jugar el seu germà bessó, el Marc. Després, l'equip de Cristian Barea acabaria empatant amb un gol en pròpia. El tècnic assegura que van ser molt superiors.
Si tengo que ser justo, pues fuimos muy, muy, muy superiores, muchísimo. El tema es que tuvimos muy poquito acierto. Cara a puerta, dimos dos palos, fallamos tres o cuatro opciones muy, muy claras de gol. Ellos se defendieron muy bien en bloque bajo y a partir de ahí, pues esperando las contras. Es verdad que tuvieron solo dos opciones de gol, la que metieron y una gran parada de nuestro portero. Hicieron un muy buen partido dentro de lo que vinieron a hacer. Nosotros estuvimos muy poquito acertados y, bueno, 1-1.
Ara, com diem, toca el derbi. Amb el Tibidabo se té classificat amb 20 punts, 4 per sobre del Sabadell Nord. Tot i la rivalitat que hi ha, Barea afirma que afronten el partit igual que si fos contra un rival de fora de Sabadell.
Igual que cualquier otro. Al final yo voy a sumar 3 puntos, voy a intentarlo, igual que ellos y nada más. Al final hacemos lo mismo contra cualquier otro. Vamos a ver los partidos, vamos a verlos, intentamos identificar dónde tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y a partir de ahí, pues bueno, competir.
Finalment, el tècnic del Sabadell Nord també ha repassat els perills que tindrà al davant d'aquest conjunt de Torre-Romeu, sobretot centrat en la zona ofensiva de la pissarra de l'equip que entrena Toni Sallés.
Ellos tienen muy claro que tienen un delantero como Chinche, que viene, se las queda perfecto, las puede peinar, juega de cara bien, y luego a partir de Musa en carrera, en espacios y tal, es muy peligroso. Al final tiene buenos pasadores por dentro, que Parra, que Mar Durán, que Francisquillos, que al final tienen nivel, tienen talento por dentro. Entonces es normal que si tienen buenos jugadores, las cosas acaben saliendo bien.
El conjunt blanc i vermell, per contra, arribarà al derbi després de golejar 1-4 al Rubí Atlètic amb 2 gols més de Musa Keita. Emilín Jiménez, president d'aquest Tibidabo Torromeu, què tal, com estàs?
Muy buenas, muy bien, aquí estamos.
Arriba el primer derbi de la ciutat aquesta temporada. Hem anat molt tard en aquesta segona catalana, literal, fins al desembre. No hem tingut aquest primer derbi sabadellenc. Com l'espereu allà a Torromeu?
Bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, como siempre, pero al final no deja de ser tres puntos, iguales que con cualquier otro. Con ganas de competir, como siempre hacemos, pero son tres puntos iguales que si le ganas al Berga, si le ganas a Vial, que sea, son tres puntos al final.
Ara que parlàvem d'aquest 1-4, Moussa Keïta és una cosa seriosa, eh? O sigui, 13 gols, 4 més que el segon màxim golejador de la Lliga. Pichichi dels 6 grups, és a dir, si agafes 108 equips que hi ha, 108 rivals a la Lliga en els 6 grups, no hi ha cap altre que hagi fet tants gols com Moussa Keïta. Aquest ritme suposo que us costarà retenir-lo.
Sí, ya le han salido muchas novias, como se dice en el fútbol, ¿no? Le han salido ya muchas novias, es normal. Es que está, como se dice, con la flecha para arriba. Está el tío que se sale. La verdad que le sale todo, está con la confianza que un delantero tiene. Sabemos que el delantero vive el gol, él lo tiene, está con la confianza y ahora mismo lo mete todo. O sea, está, se sale. Está muy, muy bien, ya te digo. Le han salido muchas novias ya.
Però res ferm. O continua allà al Tibidabo, per
sí,
això.
Sí, él me ha prometido que va a seguir con nosotros, seguro.
Setè classificat, 20 punts, en una segona catalana que està molt igualada, d'altra banda. Tant que esteu a només 4 punts del líder, tot i ser setens. Com a president, quin és l'objectiu que us heu marcat i sobretot, fins a on creus que pot arribar aquest equip?
Mira, siendo honesto, nosotros, nuestro objetivo al principio de temporada era mantener la categoría. Somos un equipo muy humilde, no tiene, todos nuestros jugadores vienen a jugar gratis, que no cobran nadie. Entonces, nosotros, nuestro objetivo era mantener la categoría. ¿Que suena la plata como el que dice y podemos pelear por arriba? Vamos a intentarlo, por supuesto. Si podemos subir a primera, pues mejor que mejor. Pero nuestro objetivo al principio de temporada era, claro, de mantener la categoría y competir. Ese era nuestro objetivo. ¿Que tenemos la suerte de que estamos ahí y podemos rascar algo más? Oye, pues bienvenido sea.
Ara m'estic anant molt més enllà, eh? Però al final, com que porteu ja unes quantes temporades flirtejant en aquesta part alta, et pregunto fins i tot a nivell institucional com a entitat, què suposaria fer un pas més? Perquè hi ha moments que sembla que com si dirien, morir d'èxit, no? O sigui, esportivament està tan bé l'equip que no sé si es podria permetre al Tibidabo aquest salt o no.
Pues sinceramente ahora mismo, no, hablando sinceramente, económicamente creo que no podríamos permitirlo porque somos un equipo muy humilde. Entonces sí es verdad que tendríamos que tirar mucho de sponsor, intentar buscar ayudas, porque económicamente el club nos supondría una pasta que no tenemos. Que lo intentaríamos, por supuesto, está clarísimo, y haríamos lo posible. Que al final yo sé que la gente nos ayudaría y algo encontraríamos, pero que sería un gasto bastante importante para el club, muy importante.
M'escolta el Toni Salles, per això hi m'has tirat les orelles, que queda un munt i l'equip és setè, però és que té bona pinta aquest Tibidabo.
Sí.
Per cert, fa uns dies, Emilín, presentàveu a tota la gent de la base el dia de la presentació del Tibidabo. Per exemple, amb els dos juvenils que els teniu aquí, per no parlar només de l'amateur, lluitant també a la part alta de la Lliga,
sí.
En general, transmeteu la sensació que teniu un bon estat de salut ara mateix.
Sí, sí, la verdad que... Tanto, bueno, desde el prebenjamín como para todos nuestros futbolistas hasta los juveniles, están compitiendo muy bien. El juvenil lo tenemos ahí peleando por arriba también, como tú bien dices. Tenemos los dos juveniles en la parte alta de la clasificación. Tenemos a nuestro cadete A también, que está muy, muy bien. El nuestro infantil ahora en segunda está líder. O sea que la verdad que el club, como tú dices, está muy sano, muy sano. Estamos compitiendo muy bien.
Acabo preguntant-te en general, com a entitat, quins reptes, perquè t'he parlat abans d'objectius de l'amateur a segona catalana, com a Tibidabo Torromeu, més enllà d'aquest primer equip, quins objectius, quins reptes teniu?
Pues mira, siendo honesto, crecer como equipo, intentar tener muchos niños que no estén por la calle, por el que estén jugando a fútbol, porque en el barrio de Torromeu no hay nada para esos niños. Entonces nuestro objetivo es que crecer como equipo, tener muchos niños, que los niños jueguen a fútbol, y bueno, pues crecer como una entidad deportiva buena, simplemente, crecer.
President, a tot això, diumenge a les 12 del partit, el derbi contra el Sabadell Nord, s'espera ambient, no? Sempre és d'aquells partits que sí. Porta gent, eh?
Sí, 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 se espera buen ambiente, va a ser una mañana bonita de fútbol, seguro, a ver si no acompaña el tiempo, pero va a ser una mañana bonita, aparte que dos equipos de la ciudad, que ya te digo que yo, por ejemplo, tengo muchos amigos allí, el míster, todos somos muy amigos y se va una mañana bonita de fútbol, seguro.
Doncs a gaudir-la, a gaudir d'aquesta festa que hi haurà segur a Torre-romeu, aquest Tibidabo Sabadell Nord, diumenge a les 12. Evelyn Jiménez, el president de l'equip local, diumenge, que vagi molt bé, igual que pel Sabadell Nord, la sort repartida per tots dos i que guanyi el millor. Una abraçada.
Una abraçada, adeu.
I acabem el repàs a la segona catalana amb el rocambolesc empat del Can Rull Rómulo Tronchoni 5-5 al camp de la Romànica. L'equip de David Campuzano, de Campo, de l'ex del Sabadell Nord precisament, va empatar el 3-5 que tenia el Can Rull a falta de res, de 5 minutets mal comptats pel final. I això que Marc Suárez va fer un hat-trick pels arlequinats i els altres dos van ser obra d'Alejandro Lebrón. Alfonso Martínez, l'entrenador del Can Rull, reconeix que no van poder controlar el partit quan aquest va embogir.
Un partido bastante loco en el que creo que durante la gran mayoría del partido lo supimos controlar, pero hubieron ciertos momentos o ciertos detalles del partido que quizá pues nos mataron un poquito, sobre todo pues errores nuestros propios en cuanto a jugadas, en cuanto a me refiero en cuanto a cosas del partido, acciones del juego y comportamientos del juego.
L'equip de la zona oest és desè, ara mateix empatat a 16 punts amb el Sabadell Nord precisament, i dissabte en rebrà Can Rull el Navàs, el 14è, 3 punts per sota pel tècnic arlequinat, una setmana que es presenta vital.
Sabemos que esta semana tenemos que sumar los 3, sí o sí, o sea, no cabe otra. Encima es antes de un parón, y a la que hay un parón se vuelven más importantes los puntos porque son 2 semanas de trabajo por delante. Así que sabemos que esta semana para nosotros es vital. No miramos más allá de lo que va a ser esta semana, porque aparte la liga está un poco loca y no miramos nada de clasificación, ni para arriba ni para abajo, pero sabemos que necesitamos y queremos los puntos esta semana y vamos a ir a muerte por ello.
El Can Rull Rómulo Tronchoni Navàs serà dissabte a les 6, per tant, el dia abans del derbi que comentàvem, aquest Tibidabo Sabadell Nord. Mira, clavat 3:15, una aturada per la publicitat, i a la tornada hem de parlar, per exemple, de rugbi o de les seccions de sec del Club Natació Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada de la publicitat. Avui ens volem fixar en les seccions de sec del Club Natació Sabadell, perquè més enllà del futbol sala, ahir comentàvem ja que és tercer a segona B, a les portes del derbi contra la Pia, hem tingut en les últimes hores el Sergi Parc entretingut amb aquest tema, demà més, la resta dels principals equips del club també estan signant un inici de temporada destacable. Pau Ituri, com estàs?
Molt bé.
Estava fent la broma, aquí, home de sec, de no mullar-se, etc. Però no, home, és el tio del waterpolo, no puc fer bromes d'aquest tipus.
El que vulguis.
Comencem, si et sembla, pel tenis taula, perquè el primer equip masculí s'ha situat en posicions de play-off descens a la superdivisió.
Sí, són tercers, amb 5 victòries i 3 derrotes, després de guanyar molta solvència, 5-1, el duel directe que tenien el passat cap de setmana contra l'Esparreguera. D'aquests 5 punts a més, 4 els van sumar en només 3 sets, és a dir, per 3-0. Per tant, triomfo força plàcid, i Xavi Casadevall, palista del club, que a més va tornar a la que va ser casa seva els últims 4 anys, admetia que també van tenir un punt de fortuna.
Hem tingut bastanta sort els dos últims partits, perquè amb Badalona sí que és veritat que ens van portar dos jugadors de l'equip titular, i un no ho era, i amb Esparreguera doncs, ha passat el mateix, amb la diferència que Esparreguera, el que no ha vingut ha estat el seu millor jugador. La veritat que molt bones sensacions, el Luc està superfort, el Chen sembla que torna a recuperar sensacions i bueno, ja veurem a veure aquest cap de setmana, a veure què tal.
I ara aquest bon moment es posa a prova novament a Can Llong, segon partit consecutiu a casa, contra les Borges, que és el segon classificat amb una única derrota fins al moment. Casa de Vall també ha rebaixat una mica les expectatives i ha recordat que l'objectiu és salvar-se en el primer any de l'equip a la Divisió d'Honor.
Pujar és gairebé impossible, per no dir-te impossible, però bueno, si es va a la fase, doncs s'intentarà, perquè al final un equip que vol pujar a Superdivisió, el pressupost amb el que inicia la temporada és molt diferent amb el que iniciem nosaltres, i com bé sabeu, nosaltres al final l'objectiu és mantenir-nos tranquils, que al final ara estem anant bastant bé, i bueno, jo crec que anar tercers, jo crec que la nostra posició real seria anar tercers o segons, i bueno, jo crec que ara estem on ens toca estar.
Doncs dissabte a les 5 de la tarda, aquest Natació Sabadell-Les Borges, tercer contra segon.
Canviem d'esport, qui també es troba en una clara línia ascendent, igual que el tenis taula, és el sènior masculí de bàsquet en l'estrena d'aquesta nova categoria de la Supercopa.
Sí, els de Jonathan Ramírez es troben ja només un triomf de les posicions de play-off, descens a EVA, després de guanyar dissabte el derbi per 19 punts de diferència, a més, 48-67, a la pista del Baricentro Barberà. De fet, al descans havien deixat els barberencs únicament en 15 punts. En 20 minuts. Arnau Sanahuja, que va ser el màxim anotador del Natació Sabadell amb 17, destaca aquest gran inici defensiu que va tenir l'equip.
Vam sortir molt forts, no sé si vam arribar fins i tot a 17, a 2 o alguna cosa així el primer quart, i res, després vam estar aguantant bé la distància, això no vam donar oportunitat al Barberà a remuntar el partit, i un partit bastant seriós, i va sortir tot bé.
Per cert, Adri, una curiositat, l'equip local, el més encertat, en aquest paper discret amb 48 punts, va ser amb 15 l'exescolapi Damià Páez.
Ah, sí senyor.
Ara feia unes temporades que no parlàvem d'ell, l'estrella en el seu dia del bàsquet Pia, doncs ara el Barberà des de fa un temps. El club que ha guanyat 5 dels últims 7 partits i tot plegat a les portes d'un altre duel comarcal contra el Cerdanyola, que es troba a la part baixa amb només 3 victòries. Sanahuja recorda que han de fer la feina, que han de fer coixí, perquè després vindrà un tram de calendari més dur.
Aquests partits que tenim abans de vacances els hem de treure i hem de fer el possible per aconseguir les màximes victòries possibles, perquè després del peron i això, després hem de fer un calendari complicat. Però sí, a la Lliga anem veient que els equips de dalt també perden contra els que estan més avall i això, sí, tampoc no hi ha un clar favorit i tothom pot competir amb tothom.
Parlàvem de dissabte a les 5 el duel del tenis taula, dissabte a 5:45, aquest Natació Cerdanyola als pavellons del club.
Un Arnau Sanahuja que ho hem dit mil i una vegada, però li passa igual que el Vituri, que no pot dir només que és de sec, sinó que té el germà que és el Bernat Sanahuja, el metropolista.
És que són clavats, a més.
Sí, sí.
Els veus físicament i són clavats.
Sí, sí, podien canviar algun dia algun partit fàcil que tinguin, que canviïn un per l'altre a veure què passa. Ho rematem tot amb voleibol i amb una circumstància curiosa, també, per què no dir-ho, que és que a les naus, precisament, el partit va quedar alterat per un forat, directament.
Sí, mira, posem en situació als oients. Duel de Superliga 2 masculina entre el club i la U d'Eivissa. Estem parlant d'un duel de màxima igualtat, 1-1, 6-7 en el tercer set, i en un salt del local Gerard Rejón, del jove Gerard Rejón, s'esquerda, es fa un forat a una de les làmines del parquet. El president de la secció de voli del club, l'Òscar Llagostera, ens ha explicat què van haver de fer a posteriori.
Hi ha la pista de futbol sala que hi havia un partit que just acabava de començar i vam haver d'esperar una hora que acabés el partit per poder moure doncs, tota la infraestructura de la xarxa, grades, etc, tot el que tenim a la nostra pista, a la cadira de l'àrbitre, a l'streaming, tot, per poder seguir el partit a la pista del costat. Per normativa, tenim 4 hores per poder seguir el partit. Començant el tercer set des de 0. O sigui, anàvem 6-7 perdent i per normativa es comença el set amb 0-0.
Per parts, d'una banda, tu diràs, l'Eivissa, si ha de tornar cap a Eivissa per després venir aquí un dia entre setmana, alguna cosa d'aquestes, a jugar al partit. I després, no sé si val la pena, feta la llei, feta la trampa, fer un forat a la pista quan vagis perdent 19-2.
És difícil, és difícil.
Evidentment és broma, eh?
Sí, sí, sí.
I que no va afectar en res, perquè al final era un punt amunt.
Sí, sí, però sí que va afectar el desenllaç del tercer set, perquè ara escoltàvem a l'Òscar Llagostera dient, explicant que anaven 6-7 en aquell moment, que es va haver de començar de 0 al set, i de fet aquell va ser el pitjor del partit, pel Club Natació Sabadell, que va perdre el 13-25. De fet, serà una mica això off the record, però si tu parles amb els jugadors de vòlei del club, no els hi acaba d'agradar massa quan hi ha canvi de pista. Això li ha passat al femení també, i passen de jugar a la de vòlei a la de futbol sala, perquè al final no estan acostumats a entrenar ni a jugar en aquella pista. Però bé, dèiem, el tercer el van perdre 13-25, l'últim 18-25 contra el segon classificat de la Lliga. Era un partit a tot això, doncs, complicat. Cauen a la novena plaça els de Roberto Pozzato, però tot i això tenen encara un coixí de 10 punts amb el penúltim, gràcies al bon inici de temporada que han protagonitzat, i de fet el cinquè està a només 2 punts. Està tot molt, molt, molt comprimit. A més, aquest dissabte, a 4:45, reben el Cisneros Alter Tenerife, que és el cué sense puntuar i que només ha guanyat un set en 8 jornades.
La pregunta al milió.
Estarà el parquet arreglat?
Sí, clar, va, encara no, no?
Que respongui Llagostera.
Estem parlant amb l'equip de manteniment del club perquè ho estan, doncs, fent gestions perquè es pugui arreglar durant la setmana, amb la previsió de que la idea és que el cap de setmana estigui arreglat. No està confirmat al 100%. Ho estem mirant. En principi, la confiança està que es resoldrà, però, diguéssim, a mesura que avança la setmana, doncs anirem tenint més informació.
Doncs esperarem que arribi el tram final de setmana per saber si es pot jugar o no amb total normalitat, perquè si dèiem el tema de l'Ibiza, home, Tenerife ja és una volta de campana més.
Clar,
eh?
Segur, aquí si no sí que treballes amb més marge de maniobra per poder reservar el que seria la pista de futbol sala el dissabte a la tarda, però bé.
Doncs déu-n'hi-do, eh? O sigui, m'ho expliquen i no m'ho crec, que en un salt s'acaba trencant el parquet i han de canviar de pista sobre la marxa per poder jugar. Ben resolta per això la incidència.
Ens va passar una foto a l'Oriol Ferran, el nostre company Oriol Ferran, es veia bé el forat que hi havia a la pista.
Sí. No hi havia dubtes, d'on... I a més, és un risc, evidentment, per la salut dels jugadors. El masculí, tot això, el femení, què?
Doncs, mira, s'ha situat quart a la primera nacional, després de guanyar el tie-break, 8-15, a la pista del Desguaces, el alemán valencià, bon patrocinador. Les de Xavi Perales es troben a només 3 punts del segon, que és l'Espanyol, i aquí precisament han de visitar aquest diumenge a 1:45 del migdia a partides al pavelló Sagrat Cor de Sarrià.
Gràcies, Vituri.
Adéu,
ara.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara hem de parlar, entre altres coses, de rugbi, perquè les Filadores del Vallès, la fusió on es troba el sènior femení del Sabadell Rugby Club amb les Carboneres de Terrassa, no han començat de la millor manera possible la segona volta de la segona catalana. A la primera jornada van caure per un contundent 46-10 en la seva visita al Rugbi Tarragona. Agnès Ripoll, una de les capitanes de les Filadores, afirma que el factor mental va ser determinant en la derrota.
Va ser un partit molt mental on nosaltres ens vam anar... amb cada marca que ens fèiem ens vam anar enfonsant i a la segona part ens vam despertar i vam fer més coses, però tot i així va ser difícil igualar el resultat final.
Acaba de començar el segon tram de Lliga, però de moment la fusió de les sabadellenques i les agarenques se situa en setena posició en un grup de 8 equips, només per davant del Buc. El pròxim partit de les Filadores serà aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, a la Roureda, contra l'Hospitalet Rugby Club. Ripoll té clar que s'han de ficar en el partit des del primer moment per poder competir-li a un gran rival com són les ribarenques.
És un partit contra un rival fort, són unes jugadores que van d'estar fortes al contacte i tenen bastant de joc. Llavors, us contem amb moltes ganes, igual que tots, però conscients d'aquest punt de dificultat i que hem d'anar a donar el 100% i estan dins del partit des del primer moment.
Dissabte, a 4:45 de la tarda, la Roureda, aquest Filadores del Vallès, l'Hospitalet, el sènior masculí del Sabadell Rugby Club, encara no coneix els seus rivals per la segona fase. Tot i que el seu grup ja ha finalitzat des de fa més d'una setmana, a la fase prèvia, encara queden partits d'altres grups per disputar-se. Més coses, l'Astralpool Natació Sabadell es posa el dia avui a la divisió d'honor femenina de waterpolo. Després de deixar virtualment feta la feina, la classificació per la Final Four de la Champions, les de David Palma visiten aquesta nit l'Echeide, buscant la novena victòria en 10 jornades de Lliga. L'objectiu, no perdre ritme amb el líder, amb el Sant Andreu, mentre les tinerfenyes són cinquenes a la classificació. Atenció amb l'hora, hora d'aquí, no d'allà. A 2:15 de la nit arrencarà l'enfrontament. Serà el preludi del gran duel de dissabte a 6:15 a la piscina Pere Serrat, Sant Andreu Sabadell, o dit d'una altra manera, el club visitant, l'únic rival que encara segueix invicte a la Lliga. I també continua el degoteig de partits de la primera ronda de la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala. Avui, 2 en presència sabadellenca. Obrirà el foc l'Àtico a la pista del Penya Barça Barberà a les 8:20 del vespre, i una estona més tard, a les 9, Polinyà Fènix Fenigraf. Només quedarà per jugar a la ronda d'estrena el Fractals, que rebrà divendres l'Inter Setmanat. Per la segona eliminatòria ja estan classificats el Safa Nosda, que va eliminar dilluns el Marina Pou, els franciscans i el grup Zarraona. Demà dijous tornarem a passar per Carballinho, en aquest cas per saludar un exarlequinat a les files de l'Arenteiro, com és Jordan Sánchez. També escoltarem Toni Herrero, defensa del Sabadell. Farem la prèvia, com Déu mana, del derbi de la segona B de futbol sala del Natació Sabadell Escola Pia. I a més de tot això, una mica de futbol juvenil, entre d'altres qüestions. Va fent gestos per darrere la Núria García. Per tant, recollim els estris i pleguem. L'Hotel Suís es pot recuperar tantes vegades com vulgueu al podcast a radiosabadell.fm. Això sí, abans de marxar, una abraçada des de l'altra banda del vidre de la Beatriz Aguilar. Que tingueu un bon dimecres, i ara no marxeu si voleu continuar informats. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.